Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
El gimnàs municipal es mantindrà obert almenys fins l'1 de gener del 2022 i se'n repensarà la gestió en una taula de treball. Àlex Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Aquest és el compromís aprovat avui en el ple municipal extraordinari a instàncies d'Esquerra Republicana. Un representant dels treballadors del gimnàs ha reclamat durant la sessió que se'ls tingui en compte en tot aquest procés. Escoltem Paco Cuenca.
I nosaltres no ens hem sentit així, no ens hem sentit inclosos. Volem demanar a l'alcaldia que se'ns escolti, que se'ns tingui present d'ara en endavant en les possibles solucions, resolucions o tràmits que es puguin fer sobre el futur del gimnàs.
La proposta per repensar el gimnàs municipal ha prosperat amb el suport de la Crida, Ciutadans i Podem. PSC i Junts s'han abstingut, culpant el govern anterior de la situació d'aquest servei.
Una notícia que acabem de conèixer: el Centre Cívic de Poblenou es convertirà en un consultori mèdic.
La decisió l'ha pres l'Institut Català de la Salut després que l'Ajuntament oferís aquest espai perquè el barri pogués recuperar el servei mèdic de proximitat. Tot i que encara no han posat data a la reobertura, des de l'ICS han apuntat que comptarà amb el mateix equip que el consultori, una infermera i un administrador. D'aquesta manera, el barri tornarà a tenir consultori després de l'habitual tanqués arran de la pandèmia per la impossibilitat de fer circuits de Covid i no Covid.
3,8 milions d'euros per fer front als efectes del coronavirus a la ciutat. Aquesta és la xifra que ha invertit l'Ajuntament fins ara.
És a dir, un 39% dels 9,9 milions pressupostats amb aquesta finalitat en un pla aprovat el passat mes de juliol. De les 945 accions previstes, ja estan en marxa o s'han acabat 649. Tot plegat, mentre la segona onada encara segueix activa, amb 109 pacients ingressats al taulí, dels quals 17 es troben a la unitat de cures intensives o a semicrítics.
En esports, el Sabadell ja està preparat per buscar al mercat de fitxatges el que l'equip necessita.
Els arraquinats necessiten jugadors forts en l'àrea ofensiva, com un davanter centre. Tot i això, també compten amb una fitxa lliure, fet que condicionarà molt la decisió.
Són algunes de les notícies que desgranarem en la pròxima mitja hora amb el Sergi Cubero a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Graus a aquesta hora a Sabadell, temperatures que es mantenen estables respecte als últims dies. Hem d'esperar canvis de cara a les pròximes hores? Li preguntem a l'Ester Batalla. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Comencem el repàs del temps parlant d'una tarda força tranquil·la avui, marcada pel pas de núvols alts i prims, alguns de mitjans que seran més abundants, sobretot a partir del vespre a l'oest, i d'altra banda pels estrets baixos a punts de Ponent i de la Vall de l'Ebre. Avui han estat localment persistents, especialment cap a la zona del Pla de Lleida, i de cara a aquesta propera nit es faran més extensos, afectant també alguns punts del litoral. D'altra banda, la nuvolositat serà sobretot més abundant i compacta cap a la zona del vessant nord del Pirineu. Cap al final del dia ja començarà la probabilitat de pujada de precipitació, i especialment durant la matinada de demà i sobretot a partir del vespre, durant la nit de Nadal, s'espera precipitació al vessant nord del Pirineu, amb una cota de neu avui en torn dels 1.700, demà la matinada en torn dels 1.600 i al final de la jornada baixarà cap als 1.100 metres. De fet, demà creuarà un sistema frontal i al centre de la jornada hi haurà força nuvolositat en el conjunt del territori, amb precipitació en forma de ruixats a punts de nit interior del quadrant nord-est, entrarà mig matí i mitja tarda, i també són possibles alguns ruixats a punts del sector central del litoral i prelitoral. A més, parlarem del vent. Avui, en conjunt, és fluix, amb predomini del component sud i oest, però de cara a demà ja començarà a imposar-se el vent de component nord i oest, amb tramuntana i mestral als dos extrems del país amb cops forts, tot i que el sector central del litoral i prelitoral encara serà fluix i variable, amb predomini del component sud durant el centre del dia. Però, especialment el dia de Nadal, s'espera temporal de vent arreu del territori, amb tramuntana i mestral amb cops forts i molt forts, sobretot també als cims del Pirineu i del Prepirineu, i a més vindrà acompanyat de temporal de mar a la zona de l'Empordà. Amb precipitació fins a migdia, pràcticament, al vessant nord del Pirineu i altres punts de l'extrem nord de la Serralada, amb una cota de neu que davallarà des dels 1.000 metres fins als 600. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora només trobem un punt conflictiu, que és la C58, on hi ha 4 quilòmetres de retencions a Montcada en sentit Barcelona. A la ciutat comtal, a aquesta hora trànsit molt dens a la Ronda de Dalt entre Sarrià i la Meridiana en els dos sentits. El gimnàs municipal té garantida la seva continuïtat gràcies al suport que ha rebut la proposta d'Esquerra Republicana al ple municipal extraordinari d'avui. Després de modificar el text per aconseguir el suport de Marta Morell de Podem, els republicans han pogut tirar endavant la seva estratègia. L'ha defensat el portaveu Gabriel Fernández.
Que el ple de l'Ajuntament de Sabadell encomani a l'actual govern a mantenir el servei de gimnàs municipal, que es formi una taula de treball durant el mes de gener de 2021 amb tots els grups municipals, representants usuaris i treballadors del gimnàs i tècnics del servei d'esport, cicles de vida i salut, per treballar en l'establiment d'una fórmula de gestió de titularitat pública i que prioritzi la gestió directa. Aquell nou model ha d'entrar en funcionament com molt tard l'1 de gener del 2022.
I això que al principi de la sessió Morell no semblava disposada a defensar els republicans.
No, de fet ha estat la primera en intervenir després de Fernández i ha carregat contra la gestió del quadripartit que va fer del gimnàs municipal. Recordem que la concessió va caducar el 2017 i que des d'aleshores s'ha prorrogat de forma forçosa sense licitar un nou concurs.
Nosaltres hem mirat el programa amb el qual l'Esquerra Republicana es presentava a les eleccions municipals del 2019. Hem volgut saber quina era la seva proposta per superar la manca de viabilitat del gimnàs, però resulta que no n'hi ha cap. I és així com el govern actual ha heretat el gimnàs municipal, amb problemes seriosos de viabilitat econòmica i sense cap proposta desenvolupada.
Tot i això, s'ha acabat situant al costat d'Esquerra, Crida i Ciutadans. A l'altra banda de la balança, PSC i Junts. Els portaveus dels respectius partits han criticat que ara Esquerra volgués salvar el gimnàs quan asseguren que ja havien pactat amb els usuaris tancar l'equipament aquest 31 de desembre, com era previst. Eloi Cortés és portaveu adjunt dels socialistes.
Yo entiendo que tienen que venir a vender, que gracias a su moción se ha solucionado el tema, pero llegamos a este pleno con el problema solucionado. Llegamos a este pleno con el problema solucionado por la decisión del Gobierno y por el acuerdo que hemos llegado, en este caso con la señora Siguró y también con los usuarios.
Finalment, la Crida i Ciutadans han defensat des del primer moment la proposta dels republicans i han defensat també una gestió pública de l'equipament, en lloc que passi a mans privades, com pretén el PSC i Junts per Catalunya.
Encara en cultura, encara en política, volíem dir, la sentència de la caserna de la Guàrdia Civil que confirma la possessió de l'equipament per part de l'Ajuntament ha d'obrir la porta a pensar els seus usos de cara al futur. Així ho consideren des d'Esquerra Republicana i des de la Crida, dues de les formacions que van reimpulsar el procés de recuperació de la caserna durant el mandat anterior. Tot i la possibilitat que el Ministeri d'Interior presenti un recurs, els dos partits defensen la necessitat de començar a decidir de forma conjunta com s'han d'utilitzar les instal·lacions de la Gran Via un cop acabi el litigi.
El republicà i exalcalde de Sabadell, Juli Fernández, confia que el Ministeri de l'Interior no recorri la sentència i que es pugui començar a abordar el futur de les instal·lacions. Són declaracions al programa El Cafè de la Ràdio.
Ara esperem que el Ministeri no doni unes instruccions per fer aquest recurs i que, per tant, s'acabi aquí i que la ciutat pugui disposar el més aviat possible d'aquest espai.
En el mateix sentit, s'ha posicionat des de la Crida el també exalcalde Matías Serracant, que assenyala que caldrà tenir en compte diversos aspectes a l'hora de decidir els usos de la caserna.
La caserna és un element patrimonial, no? Forma part del pla de patrimoni, per tant està protegida, i aquest és un element important perquè aquesta millora, no?, de la protecció de l'espai també és deguda al nou pla de patrimoni que vam desenvolupar. I, per altra banda, és obvi que hi ha uns habitatges i que aquesta ciutat necessita d'habitatge de protecció social i, per tant, així ho recull també el pla local d'habitatge que, com hem anat denunciant des de la Crida per Sabadell, doncs el govern municipal el té en un calaix.
Més enllà de les reaccions d'aquests dos partits a les xarxes socials, també se n'han registrat d'altres.
Per exemple, des de Podem Sabadell, formació actualment al govern, han assegurat que aquesta és una bona notícia per a la ciutat, ja que es tindrà l'oportunitat de repensar la caserna i decidir entre tots com es rehabilita i quin ús se'n fa. Des de Junts per Sabadell, la seva líder, Lourdes Ciuró, ha apuntat que ja està més a la vora de poder-la destinar a l'ús per la ciutat. Per últim, des de Ciutadans, el seu portaveu, Adrián Hernández, confia que el Ministeri de l'Interior no apel·li la sentència i ha reconegut que portar el cas a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat va ser un encert per part del govern anterior. Més enllà de l'àmbit polític, des de la Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell s'han mostrat satisfets d'aquest nou pas per recuperar la caserna i insten el govern municipal a crear un procés participatiu obert a la ciutadania per decidir-ne els usos.
Les demandes dels veïns de Poblenou han donat resultat. El barri tornarà a tenir un consultori mèdic d'aquí a pocs dies, situat al centre cívic, com hem sabut fa només uns minuts. Tot plegat després que l'Institut Català de la Salut hagi acceptat la proposta de l'Ajuntament d'ubicar el servei en aquestes instal·lacions, que sí que compten amb els requisits per prevenir contagis de coronavirus.
El consultori del Poblenou va tancar a l'inici de la pandèmia perquè a les seves dimensions no podia habilitar circuits de Covid i no Covid. Els veïns del barri, d'avançada edat i amb problemes de mobilitat, es queixaven que s'havien de despassar al cap de la serra de Torre-romeu per poder ser atesos, després que en la polèmica s'involucressin també diferents formacions polítiques i que es fes una assemblea oberta, l'Ajuntament va proposar el centre cívic com a alternativa, una ubicació que l'ICS ha acceptat en una reunió celebrada aquest matí. De moment encara no s'ha especificat quan s'obrirà el nou consultori, però sí que se n'ha garantit que comptarà amb el mateix equip que abans, una infermera i un administratiu. Davant de casos sospitosos de coronavirus, els pacients se seguiran derivant a la serra.
L'Ajuntament ha gastat prop de 4 milions d'euros, 3,8 concretament, dels 9,9 pressupostats per fer front a la pandèmia. El Comitè de Seguiment del Pla Covid ha presentat avui l'informe trimestral d'avaluació i execució de les mesures que s'han posat en marxa per pal·liar els efectes de la crisi sanitària davant dels grups municipals. El pla va ser aprovat el passat juliol pel ple municipal.
Aquest gairebé 4 milions d'euros suposen el 39% de la despesa prevista, uns diners que aniran destinats a 945 accions concretes. El govern local ha presentat unes xifres que aquestes estarien en marxa o acabades unes 649. Els diners es reparteixen en 5 àrees. La més important és la de protecció a les persones, amb 332 propostes, seguides de reactivació econòmica amb 256 i cultura amb 162. Eloi Cortés, regidor d'Habitatge i Serveis Socials, ho ha resumit així.
De 945 propostes aprovades, ja s'han executat o estan en procés d'executar-se 649 actuacions, el que vol dir el 69% de totes les actuacions previstes. De les 945 previstes en el pla, un 27% s'ha realitzat en la seva totalitat. Això vol dir que una de cada tres mesures previstes ja està del tot executada.
Mentrestant, la pandèmia del coronavirus sembla no afluixar. En les últimes 48 hores, el Taulí ha detectat 27 nous casos de positius, 10 ingressos a l'hospital i una defunció. En total, hi ha 109 pacients hospitalitzats, 17 dels quals a la unitat de cures intensives o semicrítics. En total, són 2 pacients menys a planta i un menys a la UCI que fa 2 dies. Exaurides les més de 24.000 reserves per anar a veure la Fira Reial a partir del dia 2 de gener. La cavalcada estàtica de Reis agafa el testimoni del vapor reial a Fira Sabadell i s'instal·la per fer arribar la il·lusió del pas de les carrosses i les comparses als visitants, però també a tots els ciutadans, amb una retransmissió especial que es podrà seguir des del web de l'Ajuntament i per Ràdio Sabadell.
Això serà el dia 5 de gener en streaming, des de les 6 de la tarda fins a les 8 del vespre. Tot plegat per a que ningú es quedi sense veure un espectacle que comença el dia 2 a 2:15 del matí. El regidor de Cultura, Carles de la Rosa, diu que ja se n'han establert els circuits d'entrada i sortida a Fira Sabadell.
Tenim circuits que estan totalment marcats, que demanen tothom que, per tant, situï la distància que ens demana tota la normativa de Procicat. El control d'aforament serà molt estricte i també les mesures de seguretat. Trobarem diverses persones de personal que col·laboren amb l'Ajuntament que, evidentment, no es faran que aquestes cues siguin confortables i de tal banda ordenades i que tothom se senti el més segur i possible.
El primer punt d'espera pot encabir 400 persones i serà el primer filtre a la Gran Via cantonada amb el carrer de Tres Creus. Després, el segon tram. Se'ls farà el control de temperatura, validaran l'entrada i els posaran gel. Llavors, els assistents se separaran en dos recorreguts paral·lels, esquerra i dreta de la nau de la fira. Cada grup superarà el centenar de membres, amb mascaretes i mantenint la distància. I faran la visita en un quart d'hora, de manera que cada 30 minuts passaran per Fira Sabadell unes 550 persones.
Escolta'ns també a través d'internet. en directe radiosabadell.fm.
Aquest migdia Ràdio Sabadell ha estrenat un reportatge sobre com han viscut el confinament les persones que no tenen garantit el dret a l'habitatge. Amb col·laboració d'Actua Vallès hem pogut escoltar el testimoni d'algunes persones que han passat la pandèmia vivint al carrer, en infrahabitatges o en pisos de lloguer. Un d'aquests és la Carmen, que ha explicat els problemes que va tenir per aconseguir ingressos durant el tancament per l'estat d'alarma.
Bueno, un poco difícil al no tener ninguna paga ni nada, manera de buscarme la vida, pues la verdad un poquillo mal, pero agradecida a la Cruz Roja también que nos traían comida. Nos traían por dos bandejas, el agua, algún complemento, pero bueno, es una manera de vivir y la verdad, aparte que estamos de ocupa y eso, no teníamos tampoco, como aquel que dice, agua, unas condiciones para tal.
Algunes persones en situació de sense llar també han explicat que han tingut por de patir rebuig social.
També hem pogut escoltar la història de la Nathalie i el Jorge i els seus dos fills, que només fa un any que són a Sabadell. Van haver de passar el primer confinament en una habitació rellogada, mentre que durant el mes d'octubre els van voler desnonar.
Me acuerdo que ese día yo tenía que ir a trabajar y quedó mi esposo con mis dos hijos y habían amenazas de que iban a venir los mozos. Entonces yo imagínate cómo me fui a trabajar y cuando vine me encontré con toda una gente que no conocía de La Paz. Estaban todos y me sonreían, porque me acuerdo que no llegué al lugar porque me senté en el banco y rompí a llorar. Y me acuerdo que ellas dijeron, tranquila, ya está, no pasó nada. Y le pregunté, ¿vinieron los mozos? Me dijo, no vinieron los mozos.
Podeu recuperar el reportatge sencer de Pere Gallifa titulat Confinar-se sense casa al web radiosabadell.fm.
Més notícies del dia. El sabadellenc Francesc Gòdia és el nou president del Banc de Sang i Teixits.
El catedràtic d'Enginyeria Química forma part de l'entitat des del 2011 i ara ha estat escollit per liderar-la, substituint Manuel Pairó. Entre els reptes que s'ha fixat hi ha donar a conèixer totes les funcions del Banc de Sang, que també recull mèdula òssia o la llet materna. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
Nosaltres hem de ser capaços de portar tots aquests elements, que en definitiva són elements que salvaran la vida de moltes persones a Catalunya, el temps que fan, en el moment que fan falta, i sobretot també amb la quantitat i la qualitat que en fa falta. Això vol dir una feina espectacular pel que fa a tota la part analítica, tota la part de cribatge, de que qualsevol element que surt del nostre banc sigui una bossa per transfusió.
Gòdia reconeix que hi ha una situació present complicada, però no renuncia a encarar els grans reptes de futur del Banc de Sang.
La Fundació 1859 Caixa Sabadell realitzarà enguany la meitat d'activitats que farien un any normal.
Els responsables de l'entitat han fet balanç del primer trimestre d'un any escolar que s'assolirà gairebé 500 tallers i unes 10.000 alumnes. Malgrat el descens, la resposta del públic ha estat positiva i ja s'estan organitzant la resta d'activitats del curs. N'ha parlat el director de Fundació 1859 Caixa Sabadell, Joan Carles Sunyer.
Sempre les escoles es desplaçaven als centres, ja sigui a l'espai cultura o l'espai natura, i nosaltres aquest any hem fet un gran esforç per fer tres formats de tallers. Un, el tradicional, que les escoles que volguessin i en el moment que poguessin es desplacessin als nostres centres, però també els hem ofertat que els monitors es desplacin a l'escola o, per altra banda, també la possibilitat de fer algun d'aquests tallers virtualment. I certament doncs, ha tingut força bona acollida.
La Fundació 1859 Caixa Sabadell també està en la recerca d'un nou inquilí per l'edifici modernista del carrer de Gràcia. El lloguer de les instal·lacions són, segons Sunyer, vitals per mantenir l'activitat pedagògica.
Saps quina és la millor manera de protegir la il·lusió aquest Nadal? Garantir els drets de tots els infants.
Amb la Covid-19, l'augment de les desigualtats posa en perill les condicions de vida de molts nens i nenes. Ara, més que mai, al Casal dels Infants actuem per evitar-ho.
Fes-ho possible. Fes un donatiu a casaldelsinfants.org.
Protegim la il·lusió.
Si odies aquest Nadal... Nosaltres te'n servim un altre. Aquestes festes de Nadal torna al programa que només treballa els festius. Si es pont, Nadal o Sant Esteve, la nit de Ràdio Sabadell està dedicada al funk i al soul.
Salsitxes Paradís, la música que s'escolta amb ketchup i mostassa.
Per si tens dubtes, Salsitxes Paradís és un programa musical amb Mot Burgaia i Alice Gray per un Nadal sense Maria Carell. Do what you want!
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca, Josep Maria Argimon creu que s'haurà de replantejar la mobilitat i aposta per un perimetratge comarcal efectiu.
El secretari de Salut Pública no és partidari d'establir confinaments comarcals en funció de l'evolució de les dades sobre la pandèmia. Argimon ha apostat per mesures generals a tot el territori per aplicar mesures que permetin anar d'una altra comarca per raons essencials i no per anar a segones residències. També ha advertit que la situació actual és poc sostenible pel sistema sanitari.
Tot plegat en un dia que s'estan vivint retencions a diversos quilòmetres al túnel del Cadí. Per accedir a la Cerdanya i al Ripollès, els Mossos demanen la documentació a tots els vehicles que volen entrar i sortir de la comarca. Fernando Grande Marlaska critica el biaix dels informes de la Fiscalia sobre l'indult dels presos.
El Ministeri de l'Interior ha criticat aquests informes, on el Ministeri Fiscal arriba a advertir que els indults no poden ser moneda política de canvi per aconseguir suports parlamentaris. Marlaska també ha retret que no s'hagin utilitzat arguments tècnico-jurídics.
I un últim apunt d'última hora, Carles Puigdemont ha anunciat que si la militància ho ratifica, liderarà la candidatura de Junts per Catalunya a les eleccions al Parlament del 14 de febrer, diu per ajudar a fer que Laura Borràs sigui la primera presidenta de Catalunya. Moment pels esports. La direcció esportiva i el cos tècnic del centre d'esports ja s'han reunit en els últims dies per valorar el mercat de fitxatges que s'obre el pròxim 4 de gener. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
La prioritat és pràcticament la mateixa que en les últimes setmanes del mercat d'estiu, la parcel·la ofensiva.
En l'últim dia d'aquesta finestra va arribar Stoikov, un mitja punta per aportar gol a l'equip, però segueix vacant aquesta figura d'un nou, un davanter centre, que és el que volia reforçar el Sabadell i, per tant, la idea és insistir en aquesta via. En tot cas, el tècnic Antoni Hidalgo es mostra satisfet amb la feina dels seus actuals homes i demana que el que arribi serveixi per millorar el que hi ha.
Mirarem la situació que és millor. El que tinc clar és que si ve algú hem de portar un jugador que millori moltíssim el que tenim, i els meus jugadors que tinc s'ho deixen tot. Creu molt en el que fem, estic content amb la seva feina i t'ho he dit abans, no? Nosaltres no som diferents a cap club, mirarem la situació del mercat i si hi ha alguna situació interessant i que creiem que millora el que tenim, la farem.
Evidentment, havent-hi només una fitxa lliure, si arriba el desitjat punta i hi ha la possibilitat de trobar un altre perfil de jugador que agradi, hauria de donar-se alguna sortida per tenir fitxes disponibles i fer més d'una incorporació. Demà, a partir de les dues a l'Hotel Suís, entrevista amb Antoni Hidalgo, on abordarà aquesta i d'altres qüestions.
La xarxa Union ha guardonat el Centre d'Esports amb el Premi Emprenedor de l'any 2020. L'entitat de cooperació empresarial de la ciutat reconeix d'aquesta forma la valentia dels actuals gestors arlequinats, invertint en un club que tenia una situació molt més delicada que no pas l'equilibri financer del qual gaudeix en l'actualitat.
També destaquen l'impacte que ha tingut l'ascens a segona A, la moral i l'autoestima de la ciutat, així com la xarxa que ha creat amb el teixit empresarial local. Arnau Bonada, president de la xarxa Union, reconeix que no és gaire habitual aquest tipus de premis per entitats esportives.
Dius, ostres, no associes, no?, que un club esportiu pugui tenir un premi empresarial, però no veiem per què no. Potser en aquest país no hi ha tant la cultura de la gestió empresarial darrere de l'esport, que està en ascens, no?, però vull dir, però en altres països és molt normal. A l'NBA, per exemple, està claríssim, doncs, que les franquícies són negocis, no?, i que a part d'un rendiment esportiu hi ha d'haver un rendiment econòmic.
Eren declaracions al programa Hotel Suís. A banda del centre d'esports, la xarxa Union també ha posat en valor la tasca sostenible d'ètica al màrquet amb el Premi Emprenedor Novell. Anul·lat el tradicional sopar de Nadal de l'entitat, el lliurament serà el gener en un acte privat a la Nova Creu Alta, que encara no té una data definitiva.
Deixem el centre d'esports, però no la parcel·la econòmica. A causa de la pandèmia, el Club Natació Sabadell no ha pogut celebrar el tradicional dinar d'aquestes dates, però el seu president, Claudi Martí, ha fet balanç de forma telemàtica d'aquest complicat any per l'entitat.
Un exercici que s'ha tancat amb unes pèrdues d'uns 250.000 euros i un 20% menys de massa social. Però, donades les circumstàncies, Martí creu que la situació s'ha salvat.
Des del punt de vista econòmic, l'any passat el club va tancar amb unes pèrdues de 250.000 euros, imputables bàsicament, evidentment, a la pandèmia, perquè fins a just abans de la pandèmia la situació econòmica anava molt bé. Hem tancat un exercici amb unes pèrdues de 250.000 euros, tot i havent, diguem, dotat o provisionat tots els riscos que teníem econòmics a tancament d'any a 31 del 8, per tant, podem dir que ha sigut un any prou bo per la situació que ens trobàvem.
El president del club també ha explicat que l'impacte del segon tancament dels centres va ser menor perquè pocs socis es van acollir a la rebaixa de la quota i per la ràpida resposta de l'administració, tant en la reobertura com en les ajudes econòmiques. Martí, agraint que el sector rebi una subvenció, ha mostrat un total desacord per com s'ha repartit.
M'agradaria que sortís clarament, és a dir, el descontent del Club Natació Sabadell amb com s'ha tractat aquesta gestió. És a dir, no pot ser que els criteris que s'han posat signifiqui que les quatre empreses privades que operen en el sector esportiu de Catalunya hagin obtingut moltes més ajudes que tots els clubs de Catalunya junts de natació, que gestionem tota l'aigua del país i molts d'ells fem inversions milionàries molt per sobre de les empreses privades.
El pressupost per l'any que ve s'ha ajustat en 2 milions d'euros, passant de 12 milions a 10, i s'invertiran 300.000 euros menys en la parcel·la esportiva.
En la parcel·la esportiva, Martí ha destacat que diferents competicions estatals hagin pogut tirar endavant, com per exemple la Copa d'Espanya de Clubs de Natació de Divisió d'Honor, que ahir es va tancar amb doble podi del Natació Sabadell.
A la piscina Gaeta Huguet de Castelló, les dones van mantenir la segona plaça a la general, a més de 100 punts del Sant Andreu. Els homes, de la seva banda, es van situar tercers a l'inici de l'última jornada i van acabar ficant pressió al Real Canoe madrileny i sobretot al Mediterrani. L'Open de primavera previst del 24 al 28 de març serà la pròxima gran cita de la natació espanyola on s'han de repartir nous bitllets per als Jocs Olímpics de Tòquio del pròxim estiu.
Recuperem el fil del futbol. Montse Quesada ha redebutat amb l'Espanyol a l'elit del futbol femení. La sabadellenca es va lesionar l'octubre del 2019 i ara ha pogut tornar a defensar la porteria blanquiblava. Ens amplia aquesta informació el nostre estudiant en pràctiques, Pol Díaz.
La de Can Oriach ha jugat aquests últims dies en dues ocasions, amb derrota 1-0 davant el Levante, tot i que aturant un penal, i una victòria per 1-2 davant el Betis. Quesada explica així les seves sensacions.
Pues la verdad que muy bien, muy ilusionada con todo lo que me está pasando y sobre todo intentar aprovechar al máximo las oportunidades que me está dando el míster y ser una esponja y aprender de todas las jugadoras i d'aquesta categoria, que és la màxima.
El dia de Reis serà una data especial per Montse Quesada i el seu equip. L'Espanyol femení visitarà el Camp Nou, en el derbi davant el Barça. Tot i la possibilitat de jugar-hi, la portera de 19 anys té ben clar el seu paper per ara a l'equip i no vol anticipar a cap fet.
Més notícies en format més breu. En voleibol, el masculí del Club Natació Sabadell marxa de vacances amb el lideratge de primera divisió a la butxaca.
I mantenint la condició d'invicta després de superar per 3-1 el Cisneros Canari, el tècnic Jordi Fernández dona molt de mèrit al resultat final.
Ells van venir amb 3 o 4 jugadors que habitualment estan en plantilla amb els altres jugadors i això va dificultar força el partit perquè si bé cert, si hi ha més classificació, hi ha hagut partits que havíem pogut veure nosaltres ara que es fan en streaming. L'equip era més fluixet del que va venir al nostre camp i va ser molt, molt complicat.
No va poder molar la ratxa dels homes, en canvi, el femení nedador, que es va deixar la primera posició del seu grup en caure a les naus contra el Barça.
Primera derrota per les Dugogutuzo del curs i a més per 0-3 amb un triple 23-25, però davant un equip que anava també reforçat amb jugadores del primer equip que milita a Superliga 2. El tècnic del club lamenta no haver aprofitat l'avantatge de 8 punts al primer set.
La verdad que estuvo parejo, tuvimos nuestras opciones, no las supimos aprovechar. En el primer set sacamos 8 puntos de ventaja. Nos faltó quizás lo que habíamos tenido en otros partidos. Por supuesto, contra este equipo era mucho más difícil, pero no sé, si hubiésemos cerrado ese set, a lo mejor el partido cambiaba.
A la tercera divisió de futbol sala, l'Amics del Pou Nou Escorial segueix imparable i sense conèixer la derrota.
Després del 6-2 davant el Rubí, el coixí del líder sobre el quart, precisament el conjunt rubinenc, és de 5 punts. Pol Montserrat, jugador de l'equip, es felicita per tot plegat.
El resultat el valoro molt positivament, ja que portàvem 2 empats seguits a casa i havíem de trencar aquesta dinàmica i penso que ha sigut un partit molt complet per tot l'equip, del minut 0 al 40 i merescuda victòria.
En canvi, el grup Zarraona tindrà molt complicat acabar les posicions de privilegi d'aquesta primera fase després de perdre la pista de l'Olímpic Floresta per 4-3.
Gràcies, Sergi, bona tarda.
A tu, Karen.
Mig minut per 8:15. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dimecres 23 de desembre. Recordant-vos que tot el que us hem explicat ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Ara no marxeu perquè a les 8 arriba el 13 i a les 9 la Mona al Taló. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.